que està bé, que això no vol dir que no puguin sentir alguna espècie de vinculació diferent de la resta de vinculacions, no? Però sí que encara estem molt aquí amb l'obligació de que en una relació de parella hi ha d'haver sexe. I deixeu-me incorporar un altre element.
Cada quan?
Perquè...
Quina freqüència?
Oh, ui, aquí la freqüència, aquí, jo dic que els números...
Com...
Clar, els números importen poc, perquè és que la realitat és molt més complexa que el poder tenir sexe un cop o dos a la setmana, un cop al mes o un cop l'any. És a dir, ens dediquem a moltes coses i ara mateix estem pendents de ser les millors a la feina, ser les millors mares, ser les millors estant amb les amistats, no? Apuntant-nos a fer esport, apuntant-nos a tot, i el sexe no se li ha donat el valor que potser necessita, no tant en quantitat sinó en qualitat, i llavors està molt perjudicat, no donem temps i espai a que el sexe pugui passar, no? Llavors, barregem aquests elements...
Això es nota, perquè quan veus la gent que està molt, molt, molt enfadada i dius, nois, potser teniria bé una bona revolcada, saps?
Bueno, o aquest estar més bé, no? I aprendre a gaudir més de la vida a molts nivells, i evidentment que la sexualitat també sigui un d'aquests nivells, però és com el model de sexualitat que hem après, a vegades per fer el que acaben fent moltes persones, hi ha gent que diu, mira, jo per això prefereixo no posar-m'hi, no? Perquè en el fons acabem reproduint aquests models de la pornografia o aquests models de les novel·les i les històries romàntiques que vinculen un sexe explícit molt salvatge a l'amor. I llavors això és un còctel descomunal, no? I sí que és cert que hem avançat molt, sobretot, ho deia la Milagros, eh? Les dones hem avançat molt en temes de sexualitat, i quan les dones avancem, hi ha alguns homes que s'espanten. I el que aquí s'ha d'entendre és que els avenços per gaudir d'una sexualitat que potser sempre ha estat com més perjudicada, com és la femenina, això millora la sexualitat de tothom, no? Llavors que els que s'espanten que s'ho revisin, està clar.
Arturo.
Sí, a mi em sembla molt interessant perquè tinc la impressió, i parlo d'impressions, que hi ha certa aiguabarreig entre dues coses que han passat en tendències oposades. Una és que s'han obert molt, o que s'han tret molt els tabús sobre diversitat sexual, diversitat de desitjos, diversitat de no? Vull dir, relacional. Hi ha, per exemple, que jo crec que això és molt, molt interessant, gent que diu, és que a mi no m'interessa gaire el sexe tal com es concebeix històricament, i que això per primera vegada ho veiem. Primera vegada no, sempre hi havia hagut, però que no, molta gent jove que ho defensa, totes aquestes coses. Amb una cosa que va bastant a la contra, que és que en les pràctiques sexuals crec que estan molt mediades, cada vegada més, però ja ho estan, a la meva generació, a les generacions que estem aquí, per la pornografia. I per una concepció molt, 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 molt tancada de del que es pot fer, de les pràctiques sexuals, del que un espera que passi al llit quan es fica al llit amb un
altre. Però això entre els joves, els adults tenen capacitat de discernir, no?
No. Jo crec que cada vegada menys. És a dir, jo crec que cada vegada... Jo crec que té una part de bona, eh? És a dir, té una part de bona de que un s'educa... És a dir, si venim de, no sé, tres generacions, quatre enrere, segurament les pràctiques eren molt més acotades. Però és veritat que s'ha mediatitzat tant per la pornografia, per una pornografia com molt, molt, molt encotillada, que jo crec que el que ens falta és contrarrestar això amb molta educació sexual, que és educació sexual, que no reproductiva, que no salut sexual, que també... però que educació sexual sobre el gaudi, sobre el plaer, sobre el que es pot, les possibilitats que es pot fer, sobre com plaure a l'altra persona, en fi.
Uh-huh. Adriana Crespi, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, una abraçada, bon dia.
Adéu.
Come gather round people wherever you want and admit that the waters around except that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming. You'll sink like a stone for the time they are achieving.
Anem tancant l'àgora avui amb Ferran Espada, Jofre Llombart, Milagros Pérez d'Oliva i Arturo Puente. Marxeu de cap de setmana, de pont llarg, de Setmana Santa o no?
Cap de setmana i prou.
Cap de setmana i prou.
Sí, sí, sí.
Llarga? Al poble, al poble.
Tranquil·litat.
Volta al món i torna al born. Arturo?
Sí, sí,
marxo. Tota... Sí, tu miniscapada.
Marxo tota la setmana.
Tota la setmana, veus?
Sí, treballant, eh? Ah. Vull dir, marxo perquè jo, quan els nens comencen...
Teletreball, no? Això del...
Quan els nens comencen les vacances, hem d'apropar-nos cap als avis perquè es facin
càrrec. Ja. Doncs anem tancant l'àgora, però abans, Marisa Gil, Maiol Roger, bon dia.
Bon dia.
Anem a avançar la resta de continguts del matí de Catalunya Ràdio.
Amb col·laboradors tan o més trempats com els nostres agoristes, tot seguit amb Glòria del Toro, Elisenda Pineda, Àngel Llàcer i Judit Mascó. Plantejarem un dilema. Avui, arran de l'exclusió de les dones com a participants en la processó de Setmana Santa, segona ens preguntarem, s'han de conservar les tradicions tal i com s'han celebrat sempre o s'han d'anar adaptant als nous temps?
A les 11, conversa amb la periodista Natza Ferrer. Publica el llibre L'última vegada que et dic adeu, en què narra la seva vivència personal com a germana d'un heroïnòman durant més de 30 anys.
Immediatament després, les recomanacions culturals per aquest cap de setmana, en què arrenquem per molts les vacances de Setmana Santa. Hi haurà activitats relacionades amb la Pasqua, però també estrenes de cinema i presentacions de llibres.
I res millor per a les vacances que començar-les amb 200 euros a la butxaca. És el que podrà fer la Maria Dolors Giné, l'oient que aquesta setmana s'ha classificat per a la gran final del concurs pendent. Ella ho provarà a partir de les 12. Si voleu intentar-ho vosaltres, truqueu abans al 93-201-7474.
Qui saluda, Jofre? Què passa aquí?
No, res, un altre tertuliano que tots coneixeu.
A qui és?
Sí. El Toni Bolaño.
Ah, mira, te l'acabes de trobar, però on ets? On et trobes?
Sí. No ho puc dir. D'aquí mitja hora surto a Televisió Espanyola, però no ho puc dir.
Ah, val. Molt bé, moment de saber què han dit els altres. Gerard Joan, Joel Díaz. Hola! Ah! I què?
Doncs que en Carlos Herrera ha tornat a obrir programa amb el tema de l'eutanàsia arrel del cas de la Noelia.
¿Puede el poder público asumir la decisión de eliminar a un ciudadano que está deprimido? ¿Seguro que para eso se hizo la ley de eutanasia? Hay muchas consideraciones que realizar esta mañana a cuenta de este fracaso ético monumental de la sociedad española. ¿Qué puerta hemos abierto? La de que cualquier persona con desequilibrios psicológicos puede ser inyectada letalmente en una ejecución por parte del Estado. No creo que España sea mucho mejor hoy que ayer. Al contrario.
El programa d'en Jiménez Los Santos, avui no hi havia en Los Santos, passa de manera bastant freqüent últimament, però el seu equip no ha deixat passar l'oportunitat de marcar de prop el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya. Han pensat com podem posar en una mateixa frase el seu nom i el concepte, la idea de la prostitució.
Arcadi España fue el encargado también de adjudicar 5,2 millones de euros a la empresa de José Ruz, constructor que pagaba el piso de José Luis Ábalos en Chamberí, donde se veía con prostitutas.
Ja l'han vinculat. Què ho havia de dir, eh? És ràdio fotent canya contra Espanya. I ara venim fins al matí de Catalunya Ràdio, on cada dia, gràcies a en Maiol Roger, prenem paraules noves. Avui ha sigut el torn d'aprendre què és la cunicul·licultura.
Cuniculicultura.
Avui que són notícia la reducció dels conills a la plana de Lleida, paraula desconeguda pel que no ens dediquem a la cuniculicultura, la cria de conills domèstics. Els cuniculicultors han distingit els conills segons les finalitats per pèl, carn, mixtes o esportives. Hi ha conills de pèl, conills de carn...
Sí, ja. Poden ser de pèl i esportives, també, o de carn i esportives.
Deuen ser les mixtes.
Com es diu això?
Cuniculicultor.
La Loles tenia un conejo chiquito.
I de conills, passem als gats. Endavant, Lara Garcia.
Però es notarà sobretot en la factura del gas. Diu que només el 3% del nostre gat liquat ve de l'Orient Mitjà.
No, per favor. Mentre no ho trobis a les màquines de begudes energètiques. I a les xarxes, què han dit, Joel?
Ui, les xarxes. Les xarxes em porten una faceta de la Pilarín Vallès que jo no coneixia, Ricard. La Pilarín més picantona.
Què dius ara?
La Pilarín més hot. La Pilarín més eròtica, fins i tot. A la Renaixença la van tenir de convidada dilluns passat i bé, hi va haver tensió sexual amb un membre del programa.
Tota la teva família està vinculada molt al món de la medicina. I no t'ha quedat alguna cosa de la família? Saps alguna cosa de primers auxilis? Si ara, per exemple, en Xuriguera que hagués aquí esterracat, li podries fer alguna cosa?
Sí. Mi faria boca a boca. Ah, no.
A veure...
Quasi per vostè.
No m'ho fa ni la meva dona, això.
Ai, mira.
T'has posat ben vermell, Xuriguera.
Cuidado que...
A la meva edat no tenim tantes oportunitats. No. Què podem?
Home, no ho pot dir tothom que li hagi tirat els trastos a la Pilarín. No?
No, no, totalment.
Seguirem de prop aquesta tensió sexual entre Pilarín Vallès i no Carles Xuriguera.
No, no resolta.
Bueno, que jo sàpiga. Potser després del programa van anar a fer un algo, un cafè amb llet. Però ara hem d'anar a una altra història d'amor, que és la de Quim Torra amb les seves gallines.
Què passa?
Ho explica el podcast Solsoní Llegir.
Tenim una relació molt cordial, les gallines i jo. Quan entres en aquest món, vols saber més coses sobre aquelles gallines, no? Uh-huh. Resulta que les gallines són capaces d'identificar fins a 100 persones diferents.
Wow.
I si vas amb una màscara de llop?
Si vas, seria molt estrany el senyor Quim Torra entrant amb una màscara de llop.
No, però
molts factors, eh?
He tingut alguns atacs de no sé, d'algun aguilot, alguna cosa, alguna bèstia que se me les ha menjat. I per això dic que ara ja vaig per la quarta legislatura de gallines.
És el podcast de l'Oriol Gilibets i l'Eduard Gené.
Ah, efectivament, un gran podcast, si em permets la recomanació. Sí. I acabem amb una anècdota de Javi Moreno, futbolista retirat, els que seguim el futbol el recordem, que explica com va ser el seu primer dia com a jugador del Milan. Ell venia de jugar del Lieclano, del Numancia i de l'Alavés, i el canvi cultural va ser important.
Bueno, yo firmo en el Milan. A mí me patrocinaba Kelme, ¿vale? El primer día que voy a entrenar, pues yo voy con mi chándal Kelme. Y claro, yo llego ahí al vestuario, los veía entrar uno a uno, digo, me cago en 10. Parecían que venía una boda. Uno con traje, el otro no sé qué. Costa Curta venía con pajarita, con un smoking. Y yo digo, me cago en 10. Digo, yo con el chándal sentado. Pero es que ahora se quitaban todos la ropa y todos iban con calzoncillos Dolce Gabbana, Armani, Versace, no sé qué. Y yo de jirafas. Y yo decía, digo, madre mía, digo, a ver cómo cojones hago yo ahora para que no vean los calzoncillos que llevo. Y dice, y me quité el pantalón, los calzoncillos toda la vez. Y acabó el entrenamiento, esperé que se fueran todos. Y llegué a mi casa y le dije a la que era a mi mujer, tío, escúchame, digo, vamos a comprar calzoncillos.
Doncs fins aquí l'Àgora d'avui, amb Ferran Espada, amb Miraus Pedoliva, amb Jofre Llombart i Arturo Puente. Per cert, ara parlarem el dilema amb Judit Mascola, Isenda Pineda, Àngel Llàcer i Glòria del Toro d'aquesta Setmana Santa de Sagún, que tot apunta que deixarà de ser festa d'interès turístic pel veto que fa a les dones de la confraria. Ells diuen que sempre s'ha fet sense dones i aquesta és la tradició i, per tant, s'ha de mantenir així. Què en penseu, breument, Ferran?
Pues que són una colla de retrògrads que discriminen a les dones. És tan fàcil com això.
Home, que si la tradició no es pogués tocar, estaríem a l'edat de pedra encara.
Això de que sempre s'ha fet d'una forma, sempre com, a la forma que convé al que interpreta la tradició.
Com a Jocs Olímpics.
Com els Jocs Olímpics. Fet
sí, i jo el que crec és que les tradicions són una forma d'arrelament molt important i de cohesió molt important, i per tant s'ha de fer tot el possible perquè es mantinguin. I per tant, si s'han de canviar perquè es mantinguin, benvingudes les tradicions que s'adapten als nous temps.
Doncs en parlem d'aquí a pocs minuts. Per cert, línies obertes al 9-3201-7474. Ara tornem. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, bon dia.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia va a peu coix cap a la fondalada. I la resposta era barranc. Anar rang és sinònim d'anar coix. I una fondalada és un barranc. 770 dels 1.224 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 13 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Sara Pla Aramberri, d'Olot, a la Garrotxa. I avui també ens heu dit coixeja, davalla o saltant.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Hola, sóc el súper del Corte Inglés, comprant. Portaré cerveses, que no n'hi ha. I per compres superiors a 10 euros tenen un 40% de regal per a pròximes compres en cervesa. I he vist el bidó de 5 litres de l'oli d'oliva verge extra ojiblanca. El nuestro a 25,95. El litre surt a 5,19 euros. Bé, oi?
Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Han trobat el cos d'una dona morta al pàrquing de casa seva.
La primera impressió que tinc és que en aquesta noia l'han escanyat.
Els Mossos sospiten de seguida que l'autor és el seu marit.
Però els familiars de la Jennifer no s'ho creuen perquè per a ells és com un fill més. Estan equivocats els Mossos o estan equivocats els familiars?
Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Seminuevo, vocación plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Vocación plus.
Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb ParkClick. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Aragonia, una dama...
Torna al Festival de Pasqua de Cervera, un festival de música clàssica únic al país. Del 26 de març al 4 d'abril gaudiu de 14 concerts que posen en valor el nostre patrimoni musical i reivindiquen el talent passat, present i futur de la música catalana. Més informació a festivalpasqua.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Al DA, Festival de Cinema de Barcelona, hi podreu veure més de 100 pel·lícules que inclouen estrenes mundials, obres de referència del cinema d'autor i el debut de cineastes que marcaran les tendències del cinema contemporani. Fins al 29 de març al CCCB, Movie Aribau, la Filmoteca de Catalunya, Zumzeig i a la Casa Montjuïc. Més informació a bafilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal Explosiu Digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Segurament anotant i siguen efectius a davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça Estrella Roja. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bueno, una mica puja aquest aplaudiment.
Un aplaudiment més fort.
Més fort. Sí, és que avui tenim públic. El dilema...
Ara sí.
Amb Banys Enllaça.
Bon dia!
Amb Glòria del Toro. Amb Judit Mascó. Però que ho diu... Sí, no se sent, no ho senten. Crec que no tenen l'altaveu posat.
No.
I també amb Elisenda Pineda.
Ara sí.
Bueno, com esteu?
Aquí veiem el grau de popus o no popus.
No saben qui som ningú.
La joventut no sent res. Estan anestesiats.
Quina edat teniu? Ah, okay. 17 anys.
17,
vosaltres no. Sabeu qui som, no saben qui som nosaltres.
Qui
és el president de la Generalitat.
Sí? Sí o no? A veure, ella qui és?
A veure, no preguntem tota l'hora.
Aquesta noia tan jove...
Vol humiliar els escoltes.
No, ella qui és? Sabeu qui és aquesta noia rossa? Qui és? No ho sabeu.
No ho puc creure.
Judit Mascó. Us sona el nom de Judit Mascó?
Una top, la millor top model dels anys 90.
Bueno, els 90 no hi eren.
Però aviam, nois, sabeu qui sóc jo?
Però Beethoven sí que saben qui és.
Sabeu qui sóc jo? Vale, saben qui sóc jo, noies.
Acosta't al micròfon, perquè se'n sentirem. A veure, Àngel.
No passa res, home. A veure, aquesta noia així rossa, no sabeu qui és.
Així rossa?
No.
Judit
Mascó. Judit Mascó. Ja ho t'acabo de dir. Aquesta noia del serrell aquí, aquesta noia qui és?
No saben res.
Has dit que es deia Elisenda?
Has dit que es deia
Elisenda?
I qui és? A què es dedica l'Elisenda?
A casa seva, digue.
Doncs a la ràdio.
A la ràdio. Okay. Ets llesta, eh?
Moltíssim.
Molt bé, però estàs encertant.
Sí.
Aquella noia d'allà dels cabells roses, qui és?
No ho sé, no ho sé.
No us ho dit mai al TikTok, nois?
Ai, noia, tu et penses que ets molt coneguda i no et coneix ningú. Qui és aquella noia?
No coneixen...
Ni idea.
Ni idea, eh? No ho sabeu, eh? Molt bé. Qui sóc jo? Jo, que sabeu qui sóc jo?
Ah, sabeu qui sóc jo? Sí, el de Tocara no me suena, no?
Clar. No me suena, eh?
No, és que no te suena.
Tocara
no
me
suena, no.
Diu,
no
me suena.
No me suena.
Sí. I aquell noi que està assegut allà, que té la barba? Qui, aquest noi?
Del matí, no? De Catalunya Ràdio.
Veus?
Clar.
Veus?
Sabem on estem.
Com es diu el president de la Generalitat.
Val. Ara, aixequeu la mà, val? Com es diu, els qui ho sàpiga, com es diu el president de la Generalitat? T'has de callar. Vale,
la gent que no ha aixecat la mà?
Sí, que m'ha sortit l'altre dia al TikTok.
Ho saben pel TikTok? Mira el bé que fa el TikTok.
I per això ho sabeu, no?
No, home, no. Se sap per què.
Però com es diu? Com es diu?
Salvador Illa.
Molt bé. No, ells ho saben, eh? Però bueno, veus, el TikTok serveix d'alguna cosa. Ara tots aquests nois ja saben que el Salvador Illa es diu Salvador Illa.
I la serralada que separa...
No. Quin és el país que està en guerra al Pròxim Orient?
Quin és el país... Quin és el país del Pròxim Orient que està en guerra?
Quin no?
Perquè són diversos països.
Són diversos, sí.
Quin...
Iran.
Molt bé.
I qui ha anat allà a Iran a tocar els collons?
El Trump, no?
Molt bé, sense...
Molt bé. 17 anys, tenen?
Molt bé.
17... Tenim més preguntes?
En principi està la cosa ja... L'entrenador del Barça saben qui és perfectament, no?
L'entrenador del Barça sabeu qui és?
Bobby Robson.
Hansi Flick.
Bobby Robson.
Jo em vaig quedar allà, nen.
Hi ha temàtiques que sí les...
I alguna cosa... I quina pel·lícula catalana ha anat als Oscars i no ha guanyat res?
Cirat.
Molt bé.
Cinema i futbol,
sí.
Bé.
Ja està. Moda, no. Molt bé, doncs moltes gràcies.
Fins aquí, deixem.
Fins aquí l'examen.
Molt bé. Un aplaudiment per vosaltres mateixos.
Que mono.
Són les 10:21. Abans d'arrencar amb el dilema, Judit, sí. He vist que a les últimes hores has presentat un acte.
Ah, sí. Sí, ahir.
Amb Jordi Basté.
Exacte. Bueno, perquè, esclar, o sigui, aviam...
No.
Quan m'han demanat de presentar un acte amb tu, tots dos junts?
No, si no ho dic per mi.
No, clar, jo estaria encantada de la vida.
No sé si jo
sóc una...
Judit Mascó, podríem dir que tu ropa huele a leña de otro hogar, com deien els mocerades?
Jo no vull dir res, Judit, però...
Una mica.
Tómame.
Però a mi m'agradaria molt. Si algú s'inventa una...
No me pidas que te crea más. Cuando llegues tarde a casa no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar.
Toma.
Aquesta és una altra.
És igual.
Ja fa mics de cançons. Que t'estàs maquillant?
Sí, ja fa estona.
Però festassa molt xula.
S'està maquillant.
Mira,
ara estàs de teratòria, Glòria, un moment. Sí. Que s'està maquillant.
T'estàs maquillant mentre fem la secció?
Perquè així els nens saben que el que passa a la classe també passa a la vida real.
Vas amb una festa?
No, vaig presentar un acte. Ui, ens estem liant molt, aviam.
Sí, anem a l'acte. Mentre es treuen els rins amb una cara que flipes.
Sí. Ahir vam presentar un acte de la festa dels 100 dies. 100 dies de què? Els 100 dies, que és la conta enrere dels dies que falta perquè... surti de Barcelona.
Quin lujo, quin lujo. La Judit, són coses de pitimini, coses de lujo.
Si parlé francès,
t'has regalat jo.
No parleu tots alhora.
Què t'ha regalat? Explica als oients.
Això ho tenim. Això va ser una gran presentació, una festassa i molt xula. Va ser molt xulo, a més a més, es van il·luminar tots els edificis de Barcelona de color groc, estàvem sota l'Arc de Triomf, va ser molt impressionant. Passaran moltes coses durant tots aquests dies.
Sí.
Faltava que si
fossis tu. Dies,
em faltaves tu, perquè... el de l'escenari Ricard Estrell.
És una cosa de l'Ajuntament de Barcelona.
Però
llavors no era una cosa del Jordi Basté.
No.
Ens van fitxar els dos per ser de presentadors.
Ah, no ho sabia, se'l va trobar allà. Vull dir, sí, qui és el meu partner?
No res,
I molt bon partner, per això he de dir que ens vam avenir moltíssim i ens va quedar super.
Són gelos del Ricard.
Jo crec que jo els posaria les campanades de TV3.
No me'ls treguis, els de les campanades de TV3.
Home, jo crec que molt millor.
Però si aquest any l'hem passat
passar el Cap d'Any i...
Jo estic molt tranquil·la, eh? A mi el problema de les campanades és que a mi m'agrada molt estar a casa amb els amics i fer cachondeo i tal, o sigui que, clar, això voldria dir que toca currar.
Ah, ja ho he gravat.
Si fos una Judit, miraria TV3.
Veus? La Glòria miraria TV3. Bueno, anem al dilema, va, perquè la Setmana Santa de Sagunt tot apunta que s'ha de ser festa d'interès turístic pel veto a les dones de la confraria. La confraria de la Sang manté l'exclusió de les dones com a participants en la processó després de fer una consulta als seus membres amb l'argument de la tradició. I la portaveu del col·lectiu Setmana Santa Inclusiva ha dit i ha respost irònicament que per tradició en el passat també es feien coses com tirar cabres des d'un campanar. Què en penseu? Tenen raó els qui defensen la tradició? Elisenda.
Home, no, evidentment. El que passa és que puc entendre amb un 5%.
Elisenda, si tu ets tradicional, a més
aquí
no poder.
Aquí és on vaig, aquí és on vaig. Puc entendre ja... que hi ha aquests 5, aquestes persones que s'aferren a una tradició perquè la tradició ens defineix, la cultura que tenim. Nosaltres ja naixem.
O sigui, ha participat a la votació 403 i d'aquestes més de la meitat han defensat que les dones no poden entrar a la confraria.
Clar, perquè són gent que... A veure, que qui no forma part d'una confraria? Comencem a pensar. Qui forma...
Homes.
No, o persones que, evidentment, per tradició familiar o pel que sigui, estan involucrades en aquests cercles culturals. Aleshores, aquí els hi toques la tradició i és com si els hi toquessis el pare i la mare.
Que tots són homes, i tenen les seves tradicions, que van a llocs després de...
És el que entens. No, jo ho entenc, en certa manera.
No ho comparteixo, però entenc que una persona que està programada dins d'uns paràmetres mentals que són aquests...
Per tradició, abans les dones no votàvem, abans les dones no tenien compte bancari, abans les dones...
Abans no existia el tomàquet,
Correcte, clar.
Ni la patata.
Però tu, amb una persona... Mira, corre un clip dels anys 70 de Televisió Espanyola que surten al carrer a preguntar què n'opinen que la dona s'introdueixi al mercat laboral. I ple de persones, homes, dones, de totes les edats i gèneres, aquestes persones ho troben una aberració. Per què? Perquè el marc mental era aquest, una persona que està dins una cofreria té un marc mental que, evidentment, li estàs tocant el més sagrat. I, a més, li estàs tocant una creença religiosa. Vull dir que s'hi afegeix a la tradició familiar una creença religiosa. Li explota el cervell. Per això dic que puc entendre que hi hagi una gent que funciona així, però, evidentment, no ho comparteixo. Només faltaria que...
Irene Montero, un puro així de gran, cap a aquests.
Com?
Irene... d'igualtat, no els hi posaran
d'un puro.
No, ja no ho és.
Pues bueno, que reapareixi, que han firmat.
Però jo, mira, nosaltres ens hem passat aquí una dada que és molt xula, que en el 2018 unes nenes van ballar per primer cop a la història la dansa de la mort de Verges i no va passar res.
Clar, que no passa res. Què baixa? Sempre
hi ha una primera vegada per tot, o no?
Exacte.
Àngel Llasa.
És que no passa res. Vull dir que al final tots ens acostumem a tot.
Clar.
No s'hauria ni de consultar.
Sant Joan a Menorca. Sant Joan a Menorca, les dones a Ciutadella no poden anar a cavall perquè ho diu els protocols de Sant Joan.
Però
tampoc
dia...
els estrangers.
Escolta,
no,
si
això és
nascuta...
mentida, ja ho han canviat.
No.
Si tu ets una dona un dia...
A Ciutadella.
Ah, perquè Ferreries tampoc... i altres pobles sí.
Els forasters no.
Perdona, altres pobles de Menorca sí.
Però és una tradició que segueixen des de fa no sé quants anys igual, intacta.
Que ser dones un fàstic, home. I estem millors per les cofradies que són un avorriment.
No, són codis tradicionals.
Clar, són codis tradicionals.
Sí. Que genera una identitat i canvia tot això.
Què és el que tenen por? Què passaria si unes dones entren en una cofreria i participen d'una processó.
Si és el que fa tant de por. Si tu vas a Sant Joan... Amb les peladilles.
Si tu vas a Sant Joan... Si tu vas a Sant Joan d'allà de Menorca, Ciutadella, allà de Ciutadella, sí. I tu estàs allà, i de cop i volta veus una dona pujada a un cavall fent això...
No passa res.
Què faries tu?
Però és que jo, insisteixo. Jo no sabia que Ciutadella no, perquè ja... Perdona, que tu ets molt de Menorca, però és que hi ha moltes poblacions que
he
anat a les festes i està ple de noies joves que ho fan.
Anem a portar l'exemple a l'extrem. A veure, la passió de Jesucrist, doncs Jesús sigui una dona.
Hi ha una cosa que sí que jo no passo... Això dels Reis Mags? Els Reis Mags? Són Reis Mags.
Són senyors.
Són senyors.
Tenen tita.
Són tres senyors.
Vols dir la polèmica de cada...
No, perquè de vegades fan les reines magues.
O Sant Josep una dona, també.
Bueno, doncs la reina...
I qui ho ha dit, això?
Però bueno,
qui ho ha
dit? Bueno,
perquè els Reis són...
Moment, que parlem tots alhora. A veure.
O sigui, els Reis... Hamlet és un senyor.
Però qui ho ha dit?
No, qui ho ha dit que són Reis?
Que eren Reis.
No, hi ha una polèmica cada any.
El Evangelio de Sant Mateo, que s'ho va inventar, per
ser. Un altre home.
Hi ha una polèmica cada any...
S'ho va inventar tot, Sant Mateo.
Hi ha una polèmica cada any a Girona per persones que estan pintades de negre com a del Rei Negre. I el col·lectiu Cacau i Negritud ha demanat reiteradament que no repeteixi perquè ho considera una pràctica racista.
Però ho fan cada any,
Cada any.
També diria, per tradició. No fotem, home.
Hi ha una cosa aquí que és molt interessant.
Tradició... Vale, però, a veure,
pintar-se la cara
però,
de negre...
Aquests de Girona... No. Però aquests de Girona, per exemple, que diuen, no, és que no en tenim, no? O sigui, jo dic, nosaltres hem obert una convocatòria...
Apa,
que a Sal no hi ha negres. Si alguna cosa hi ha a Sal, són negres.
Per això...
Vull dir que només has d'anar allà a Sal, casa per casa, i dir, escolti, vostè va participar a la cavalcada. Sí, ja vindré.
Parlant, tradició com que abans es feia així, ho seguim fent així.
No, però...
Hosti, podíem adaptar-nos.
Jo he sentit el senyor de Girona que diu, jo hem obert una convocatòria de la gent que s'apunti voluntàriament i s'han apuntat tres persones, no? Tres negres. I diu, no en tinc més, per tant, com que vull...
Els hi ha arribat aquesta convocatòria
no
a tots? Clar, potser no arriba, eh?
A veure, però és que per trobar negres a la Girona només has d'anar a Salt.
Clar.
Que quants n'hi ha allà?
També dic una cosa, hi havia un vídeo molt interessant aquest Nadal, amb d'un noi negre de Mataró, que animava la seva comunitat a participar a la cavalcada de Reis perquè ell hi participava i ell mateix era conscient que costava que aquest missatge arribés a la seva comunitat i hi havia un afegit. I és que hi havia moltes persones que deien, home, jo, no és la meva tradició, ni jo celebro el Nadal, ni és res que em tronqui amb mi, per tant, a mi m'és igual, saps? Vull dir, no ho faig perquè no em ve de gust. És a dir, hi ha aquest distanciament cultural que sí. Tampoc no permet que una persona, en aquest cas negra, que li pugui venir de gust o no aquell dia, doncs...
Però no és pel fet que sigui negre, m'estàs dient que és pel fet que és d'una altra religió?
Sí, és que la majoria de negres són musulmans.
Som musulmans.
La majoria de negres d'aquest país són musulmans que venen del Senegal i són tots musulmans. T'ho dic jo, que he tingut molts nòvios.
Musulmans o negres?
Em vas, collons.
Ah, que bé.
Per la matemàtica.
Molt bé, molt bé.
Està contenta. Però això, nosaltres també tenim una mica la màniga ampla, perquè vull dir, això com es diu, faces, com es diu això?
Blackface.
Em fa, vull dir, jo què sé, a Maricel han estat fent blackface tot aquest temps.
I tant.
És veritat? O sigui, els moros i els cristians, o sigui...
Sí. I els moros són...
Qui feia de moro? Doncs aquí gent que es pintava una mica més d'això i ningú ha dit res.
Clar.
O sigui, hem estat veient un espectacle que tot Catalunya ha anat a consumir aquest espectacle i ningú ha dit mai.
Però per què has seguit dos negres?
Perquè, Àngel, perquè és una cosa com... És molt del segle passat. O sigui, per això ric, perquè... O sigui, clar, perquè els moros són doncs, marronets.
Clar.
I tindrem que ficar-ho una miqueta fosquets.
Vols dir el Pantone, ratlles del Pantone.
Claro. Perquè, no agafa gent que sigui ja... O sigui,
clar, perquè sí, però això és una cosa que hem anat sensibilitzant-nos, no?, amb el temps.
Sí, però no passa... Bueno, sí.
Però el tema és, un actor... per què han de fer aquest paper? O sigui, no pot fer un actor blanc? Igual que un negre no pot fer de blanc? És a dir,
Bueno, perquè si hi ha un negre, perquè has d'agafar...
O sigui, hi ha d'haver llicència també artística, d'això.
No, per començar...
Un director vol una persona que
sigui... Jo entenc el que estàs dient. Clar, o sigui, està clar que si el personatge és del Marroc o de Senegal, serà negre, serà marró, serà el color que vulguis.
Però aleshores...
Ara no et posis amb la tonalitat, m'és igual. Però suposem
si
que no especifiquen el país i és un protagonista,
si
perquè és el guapo de la pel·lícula, és el prota, perquè no pot ser...
Si tu defenses que a la cavalcada dels Reis el rei negre ha de ser una persona negra, i perquè és la tradició i perquè ha de ser una persona real, defensaràs que en la Santa Setmana de Segon els homes són qui estan en la confraria i no les dones.
No, és al revés. És al revés. La Judit és woke. La Judit és woke, diu...
Sí, ja t'ha caigut.
No, és woke i és bé, és guai.
Amb molta honra.
Amb molta honra,
clar que sí. Perquè ara està amb...
No, la Judit diu... Per respecte a les persones negres, la fem un negre. I per respecte a les dones, dones dintre.
No,
el
problema
és el catolicisme, que és una merda de religió.
Escolta, si la tradició és la tradició, marca que hi ha un rei blanc, un rei ros i un rei negre.
Sí.
I la Judit diu que vols que un negre de veritat.
I l'Àngel deia, jo no vull les reines d'Orient. Doncs si vols les reines d'Orient, també entendràs que la gent de la Segon digui, doncs només ho fan homes.
Però és que, a més,
l'Àngel és una miqueta
misògin. No només vull el rei negre.
On és el límit?
On és el límit? Ja, és que clar, el límit...
Clar, on la posem, la barrera?
És que cadascú, jo què sé, el límit el posa...
Bueno, el límit està en la injustícia històrica que arrel de mils i mils i mils i mils d'any la dona ha estat sotmesa, no sabem per què, per un tema de gènere, ser home, ser dona, i no se li ha donat la possibilitat d'entrar i de fer certs àmbits,
escolta,
coses que...
Això és com els contes de Walt Disney.
Per favor.
Els hem de canviar o hem de dir simplement, escolti, aquest conte té una mirada en aquest sentit incorrecta, per això i per allò, però mirem-lo tal com és.
Bueno,
sí. I contextualitzar, també. Això és important.
Però mantinguem les coses tal com són.
Una cosa, la religió, totes les religions són doncs misogines, mira, perquè totes les religions les han fet els homes. Per molt que Jesús nasqués i vivés i tal, qui va escriure els textos sobre Jesús era gent que va viure 80 anys després de Jesús, vale? Llavors, clar, ens estem fent molt en sèrio una cosa que han fet uns senyors misògins fa 2.000 anys, i jo crec que no se la tindrien que fer tan en sèrio, però clar, després, els sentiments religiosos de cadascun, llibres són...
És que aquí estàs barrejant coses, crec. El que es va escriure a la Bíblia no té res a veure després amb com s'estructura l'Església. No té res a veure.
Una cosa és el dogmatisme i una altra cosa és la tradició catòlica.
Per això mateix, llavors jo crec que aquí s'han manipulat en funció d'interessos que,
evidentment... Això és una representació, eh? Una processó és una representació teatral d'una cosa.
Sí, sí.
Però, per exemple, vosaltres heu vist la cara de la dona que va sortir tots els mitjans de comunicació ahir, que per primer cop una dona és líder a l'Església d'Anglaterra, es diu Sarah Mullally. és l'arcabisbe de Canterbury. Sí.
És meravellós, això,
algú
evidentment.
Algú l'ha vist? Us ha agafat un serrampió o
no,
us ha agafat un patatús?
No, no passa res.
Ha passat alguna cosa? És la primera vegada que ho veig, jo.
Però és el que diu l'Elisenda, perquè nosaltres ens és igual, perquè no som ni de Canterbury, ni som d'aquella congregació, ni no sé què. Igual si fóssim d'allà, això ens semblaria una cosa mai vista. Vull dir que...
És que és mai vista. Llavors passa...
Però que estaríem en compte.
No, però també, escolta, la tradició protestant és... tenen molt de costum ja de dones sí. que són pàrroques, o sigui, els senyors també es casen. L'Església Catòlica anem per una altra banda, i jo, sincerament, jo crec...
Mira, els bisbes africans ja s'han queixat, ja han posat la... O sigui, ja han comentat que els hi sembla fatal. O sigui,
el crit
ja
al cel, mai
alguna...
millor dit.
Exacte. El crit al cel, no va dir-ho, però m'ha semblat... exacte, o sigui que hi ha molta gent ja que està, bueno, sí. horroritzada.
Sí, però això els durarà 5 minuts, ja està, però veiem la història de la humanitat.
Si recordem això... quan va venir el papa de Roma aquí, canvi, veure aquell grup sí. de dones netejant l'altar, els terres i fregant i...
Per això estan les monges. Això mosqueja que es faci
una vegada més
de religió, perquè la religió catòlica és profundament misògina i no té remei, llavors millor passa una altra cosa, dic.
Sí, però jo no estic parlant d'estructures i de poder, estic parlant de tradició.
Clar, exacte. Sí.
Tradició.
És el que
estem
ens toca.
En un moment de canvi, llavors pues, anirem canviant a poc a poc. Ara ens toca una mica, potser, però llavors hi haurà gent que s'enfadarà.
Aquesta
cofreria,
el govern d'Espanya...
Anirem canviant i d'aquí 10 anys, pues, aquests nois de 17 anys que estan aquí asseguts duran la mare de normal
bueno,
i duran...
A nivell d'estructural també és interessant que els mossens i les monges abandonin el vot de castedat. Saps per què? De cop i volta s'inventen aquesta figura que és un sí, és no, és que és el diaca, que de cop i volta és una persona...
Això també
és tradició. Clar, exacte. I no poden ni mantenir relacions sexuals. És a dir, jo crec que si s'obrís l'Església a que les persones que imparteixen les classes doncs poguessin tenir relacions, oh, també seria una cosa tremenda, perquè de cop i volta, oh, han caigut en el pecat. I potser el millor és que formin famílies.
O sigui,
no,
la castedat, clar, que eliminar això de la castedat.
Clar, o sigui, que hi ha unes normes, unes estructures muntades que creiem que és el que hem de dinamitar perquè tot això doncs flueixi i s'adaptin al segle XXI, que és on som, no? Vull dir que creia un decalatge cultural tremendo del que passa al carrer, el que passa de l'església i de portes endins a nivell estructural i tradicional
jo,
també.
Jo, a més a més, com que crec que només ens movem si ens penalitzen, no? I si ens posen una multa i tal, potser això farà que aquest veto que ha fet moure fitxa del govern espanyol i els ha retirat el títol de festa d'interès turístic nacional de la Setmana Santa de Sagunt.
Això és molt per això, quan et donen sí. aquest títol, saps? Sí, quan penses sí. aquesta etiqueta.
Això...
Potser els és igual que els hi treguin, això. Ens han tret el títol.
Fartons i paelles celebren.
L'interès turístic nacional...
Aquesta cosa d'assenyalar el gènere de les persones, jo crec que és una cosa que... Bueno, jo personalment no ho he fet mai. Jo només he tingut en compte si eres home o dona per anar-me'n al llit. Ja està. És l'única vegada que em fixo en el sexe d'una persona, en el gènere.
Ja, però no és molt habitual, això que dius.
Clar, però a mi...
Tu perquè ets molt liberal, molt obert, però no és així.
Quan tu dirigeixes un espectacle, el protagonista masculí agafes un home.
Ara ja no es fa això,
moltes
vegades.
Jo què sé, però jo he vist Núria Espert i...
Bernard Alba també l'ha fet dona.
Fent reglirs, la
qualitat artística...
L'analitzaran, vull dir que jo què sé, tu pots agafar...
Que tu valores altres coses.
Una aposta...
I amb això volia dir jo el tema de ser o no d'un color, no de pell, que independentment no tens per què...
Un moment, però tots alhora, sisplau, a veure, acaba, Judit.
No, que estic amb l'Àngel, de que independentment, si tu apoies això del gènere, jo també diria que no cal ser el protagonista negre pues, perquè és de procedència africana.
No,
que potser el tio arriba d'Holanda.
Clar, sí.
I jo no sé si el seu avi era negre, era cubà o d'on era. Clar. I més igual.
Però vosaltres us fixeu en el gènere de les persones? En el
més
sexe
enllà
d'allà, no?
Tornant al tema de la cofradia, ¿vale? El problema és què tenim que fer les dones que no podem fer en aquesta cofradia. O sigui, les dones tenim que... O sigui, quin és el problema que tenim? Perquè no ens acceptin, no? I és que és una cosa
tradició,
que...
És tradició, ja està. No,
tradició
no hi ha cap problema.
Misògina, tradició misògina, no, i una tradició misògina...
Evidentment. Allà, però no, tu no puguis exercir res.
És la tradició.
O sigui, perquè, simplement, per el fet de tindre entre les cames una cosa o l'altra, et deixen entrar o no, perquè, aviam, també, el millor és que tenen activitats després molt divertides, sol d'homes. Llavors no volen convidar les senyores.
Entrar sí que hi són, eh? El que no se'ls hi permet és, crec, en els actes de Setmana Santa, al carrer, ja sigui processons, etcètera, etcètera...
Participar-hi. De cap de les maneres.
Exacte. De cap de les maneres. Bueno, o sí, o potser fan darrere amb la mentida, no?
I després parlem de l'islam i ens fiquem al cap, que si l'islam, el mocador, tal, no sé quantos, quan nosaltres estem dient, a través de Setmana Santa, les dones són un problema, les dones fan mal, llavors com són visualment pecaminoses, saps? Pues, anem a treure d'aquí.
Per aquí van els tiros, quan diuen allò de la tradició. Però
Exacte. Clar, jo crec que hi ha moltes tradicions que ells no saben, en el fons, que això vol dir que estan sent misògins. No decodifiquen d'aquesta manera, saps?
Sí,
no decodifiquen. Oh, què m'estàs dient, que sóc un masclista? Sí, però sí, per què? Si només és una tradició. No, però és que aquesta tradició implica que... I fer aquest exercici de construcció, de donar-te'n que allò que estàs fent doncs no encaixa amb la societat del segle XXI, és una feinada. L'estem fent amb inclús la gent que...
Amb la teva societat del segle XXI, perquè al segle XXI hi ha moltes societats.
Sí, per descomptat, però...
tirem tan enrere amb tantes coses.
Sí, clar, fem una mica... Clar, però només de mirar enrere, fa 30-40 anys enrere, de com es feien els acudits i com es fan ara, ja te n'has adonat que la vida ha evolucionat i ha anat per una altra banda.
No? Hem de vigilar de no tirar massa enrere, però és veritat que hem evolucionat moltíssim. Però el que deia el Ricard era molt interessant. Per què? Amb unes coses sí i amb les altres coses no. Amb unes volem seguir la tradició i amb les altres no.
Professor Oriol Ferrés, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bon dia.
I bon dia a tothom.
És la discussió eterna.
Sí. Les tradicions?
Les tradicions.
Sí o no?
A veure, deixeu-me que faci de professoret.
Vinga, avant.
Que una cosa sempre s'hagi fet de la mateixa manera en el passat, és a dir, que sigui d'una manera, és raó suficient per pensar que és bo que s'hagi de fer així?
No.
És a dir, la tradició per la tradició, el costum, és un argument moral, normatiu, suficient? Això no vol dir que tota tradició sigui dolenta, però quan et diuen, home, és que això sempre s'ha fet així, el donem per bo, aquest argument, o què?
No,
perquè ja ho hem dit al principi. Tirar una cabra per un campanar s'ha fet sempre així, però s'ha deixat de fer. Clar. Gràcies.
I segons quines festivitats, amb braus pel carrer,
sí,
també.
El fan de la cabra al campanar també
però
és trist.
Però és cert que moltes vegades ens hem d'arrelar o far en alguna tradició per saber qui som.
Clar.
És a dir, la castanyada, per exemple. Cada any parlem de la castanyada del Halloween.
La mona.
Pues jo, la mona, saps? O sigui, jo què sé, hi ha tradicions que per tu saber qui ets... O sigui,
és xulo, a mi també m'agrada les tradicions.
És comunitat, d'això, permeteu-me... Vull dir, l'argument aquell és una fal·làcia, clarament, i ho hem vist tots, i de fet té un nom, és la fal·làcia naturalista. I efectivament és una manera de raonar dolenta. Ara, el que diu l'Àngel també és veritat. És a dir, hi ha costums que d'alguna manera ens fan sentir acompanyats i vinculats amb els altres.
Clar.
És a dir, no som un jo atomitzat, inarticulat, que està sol i aïllat, sinó que també ens comuniquem en comunitat. I jo llavors el que diria és, hem de ser capaços de renovar els costums.
Quines costums? Les que respecten els drets dels demés, no?
De poder-los
criticar...
Seria
aquesta la diferència?
Sí, sí.
La barrera, la frontera?
A veure, torna-hi, Judit, perdona.
Les costums que respecten els drets de les demés persones, és en aquest cas estem parlant de si les dones han d'entrar o no en aquesta cofreria que se'ls ha vetat, no? L'entrada, per exemple, estem parlant d'això en concret. Doncs en aquest cas estàs fent una discriminació de gènere, dic jo.
I en aquest sentit pots renovar el costum incorporant-les.
Podries,
però dic una cosa, ens aferrem molt...
I el costum seguirà sent el mateix renovat.
Exacte.
Perquè hem dit, bueno, doncs ara doncs mira,
seguirem
farem això.
Seguirem sortint al carrer, fent les processons, l'únic és que sota el catximbolo aquell, que ara porten, no sé com es diu, hi haurà una dona, un home, i tu no ho sabràs, a més.
Una coseta, ens aferrem molt a la cultura i ens aferrem molt als costums, tenim que pensar qui ha fet aquesta cultura i qui ha fet aquestes costums.
Els homes.
Són els homes, sempre, i ens han excluït sempre les dones i excluït sempre el que de la gana. Llavors, a lo millor està molt bé menjar-se l'ensaladilla russa i a lo millor està molt bé menjar-se els fartons, però a lo millor no està bé que les dones discriminin per ser dones, perquè és la costum.
Exacte, saps? Està molt bé. Sí. És que està el
cual. Sí, no, possiblement s'ha de saber separar el que és...
Sentit comú, a més.
El que és cultura, en el sentit, la música, el que mengem, tal, de costums de cada dona putejades. I, pues, llavors, perquè vaya merda la cultura, llavors.
De totes maneres, he de dir que m'agraden molt les costums i les tradicions, Les que no...
Clar.
O sigui, les que respecten els demés, torno a dir-ho, però m'agrada molt. És veritat que et fa sentir
de casa,
que tens identitat... Clar. Em fa sentir molt bé, em fa sentir molt feliç.
Clar.
I coses que es converteixen en costum, meves personals, també m'agrada molt. Que
cada això és divertit.
Nosaltres som catalans, sí. I t'agrada sentir-te català. I per sentir-te català has de fer coses de català. I aleshores...
Aquí està.
Jo me'n vaig a Noruega i dic, soc català,
per
i molt bé, però per ser català jo he de fer coses de català.
Com són les sardanes el diumenge al matí? Pues, a Noruega no les trobaràs, el Llàcer?
Però és que
les
et fa sentir català.
Sí, clar.
I, has de ser proactiu per ser català, no només dir-ho.
Però no només és aquesta identitat, que també... Jo també estava parlant de coses meves personals, coses que potser et fan molt feliç i són molt boniques per mi, la meva vida i el meu entorn. No sé, doncs potser el sopar d'amics que fas cada any a casa teva, perquè tal i perquè...
Aquells rituals, aquelles litúrgies.
Que no es perdi. Que no
sí,
es perdi.
Clar, estan grans.
I quan veus que són 10 i 15 anys i penses, ostres, que xulo, s'ha convertit en una tradició.
Clar,
a mi m'agrada això.
Però també t'he de dir que trencar les tradicions, les teves pròpies, la que tu estàs creant... A veure, jo porto fent el Petit Príncep, que tot el dia...
Això és una tradició.
Els rituals són necessaris tot el dia.
Ara no em trenquis el Petit Príncep.
No, perquè tot el dia està dient el ritme són necessaris.
Ai, que borra bonic.
Però vull dir, ara jo estic... Jo, per exemple, jo he fet una rebella de Sant Joan, la rebetllassa, que li dic jo,
sí.
Tota la vida.
Rebetllassa. S'acaba.
Estic per trencar-la, ja.
No, ja, Àngel, ara que em coneixes, jo te l'animo mucho.
Però que et conegui no vol dir que et convidi,
tallar,
eh?
Doncs.
Aquesta broma la fem cada rebetllada.
Però no, però convida'm, collons, no paris. Ara, des que parar això, o sigui, a València no podran entrar les dones a les aquestes i tu no em convidaràs aquest any perquè no faràs festa de Sant Joan?
Jo les he fet tota la vida. I llavors, què passa? Tradicions. La meva mare fa la maionesa, saps què vull dir-te? O sigui, bé, la meva mare
lligadeta.
Porta l'ensaladilla russa de la seva mare, les Arce porten sempre una...
Però què vols dir? Que et diverteix, sí, també trencar una
cadascú
tradició.
Cadascú fa allò, llavors de cada any és el mateix.
I estàs per trencar-la.
I estic per trencar-la.
Perquè et diverteix, ara?
Sí, per valorar-la.
Però fer el ritual d'una altra manera o no fer-lo? Deixar-lo de fer o fer-lo d'una altra manera?
No, per valorar-la més.
Deixar-lo de fer per valorar-la.
És com dir, la deixo de fer un any i llavors, si la trobes a faltar, la tornaràs a fer.
Tothom me la demanarà.
O potser cop i volta no la fas i dius, ostres, no trobo a faltar això, no em calia.
Mira, avui m'he llevat pensant en una amiga que jo tenia. Una amiga que tenia, jo crec, superamics.
Sí.
I ja no ho som.
Què va passar?
I vaig pensar, hòstia, realment, un dia ens hem deixat de veure, un dimarts. O sigui, imagina't que tu i jo som superamics.
És que el dimarts és molt mal dia, eh?
Clar. I llavors, un dimarts vaig deixar de veure-la. I mai més l'he tornat a veure.
Mai
i
més,
ningú s'ha trobat a faltar. I ningú...
I no passa res.
I no ha passat res.
És que no passa res.
I ara
res.
Tens ganes no de tornar-la a veure, no?
No. Oh. Bueno, si me la trobo, vull dir que si la veig bé, li parlaré com
però
si...
Però una cosa, Àngel.
Es va acabar.
Àngel. Però es va acabar. I no la vaig trobar a faltar mai més, ni ella a mi. I
però
no ens vam barallar,
natural, també.
Però...
Mira, una tradició de ser bons amics i de cop i volta pues, tens altres amics, no? I fas altres tradicions i altres coses, no? No passa absolutament res. No es mor ningú, em refereixo, no?
No,
és com de les senyores a la confraria.
Hem acabat parlant d'amistat, parlant de tradició.
Ah, mira una cosa, mira. Ricard Ostrell. Què? Aquest noi a qui li hem preguntat qui eres, evidentment que ho sabia perquè tenim dues pantalles amb el teu nom aquí, saps? Vull dir... És que...
Un tio llest.
O sigui, no, diu.
Ai, que bo. El xaval que tenim de públic perquè ens entengui la gent que ens està escoltant.
Això és molt important. Sí. Elisenda Pineda, d'Àngel Llàcer, Glòria del Toro, Lluís Mascó. Gràcies. De seguida, ara entrem a l'espira de l'actualitat amb Oriol Ferrés.
I tant.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Cari, que el teu veí està boníssim.
Però ja no te'n miris.
Quim Àvila, Lluís Marquès i Bruna Cosí protagonitzen una història d'amor i desig.
Les pies. T'agrada.
Presentada als festivals de Màlaga i de Barcelona. Un altre home, de David Moragues. 27 de març als cinemes.
El 2026, un grup de cadells amb habilitats especials fan missions sota les ordres d'en Ryder. Sempre a punt. Preparats per tot. Patrullen per terra, mar i aire. Si tens algun problema o te'ls trobes pel camí, potser els podràs contractar. La Patrulla Peluda. Cada dia, de dilluns a divendres, nous capítols al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
012. La millor resposta.
Em vas dir que la teva companya es jubila aquest any, oi? Ja esteu formant algú?
Mira, just ha començat un noi nou que està fent l'FP dual.
Un becari?
No, bé, és un aprenent. S'està formant alhora al centre i a l'empresa. Així ell agafa experiència i nosaltres formem algú adaptat a com treballem.
Així aneu creant planter i prepareu el relleu.
L'FP dual és una aposta per la formació i el futur. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Si només pots triar una de les dues coses, menjar o sexe, Grasset.
Bueno, el sexe també es pot menjar.
Gran resposta.
No se debe recordar.
Home, ara us imagineu aquesta música de fons fent galetes, Grasset? Escapa.
Noguer, tu, menjar o sexe?
Jo he fet una guia de restaurants de cuina catalana. Per tant, no m'imagino fer una altra guia que no sigui de gastronomia, saps? No.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu. Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme. El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit
Som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A 10 minuts per les 11, el nostre filòsof de capçalera, Oriol Ferrés. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Ens acompanya per analitzar l'espina de l'actualitat. I avui?
Avui fa unes hores que la Noelia ha pogut accedir a l'eutanàsia. Mm. Després d'un llarg recorregut judicial i que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi rebutjat aturar-la de manera cautelar. La jove paraplègica feia més d'un any que esperava exercir el seu dret a demanar ajuda per morir. I d'aquesta manera, malgrat que encara no ha emès una sentència, el Tribunal d'Estrasburg ha desestimat la mesura sol·licitada fa unes setmanes per l'organització Ultra, Fundació Espanyola d'Advocats Cristians, que representa el pare de la Noelia, contrari a l'eutanàsia. Així doncs, Ricard, avui proposem parlar de bioètica, i més concretament, de l'eutanàsia.
Per tant, l'espina d'aquesta setmana, de l'actualitat, serà l'eutanàsia. Parlar d'eutanàsia vol dir parlar de la vida i de la mort.
Sí, eutanàsia, mira, a vegades veure d'on venen les paraules ens pot orientar una mica, és indicatiu. I eutanàsia té un prefix eu, que vol dir bo, bona, en aquest cas, i thanatos, que és mort. Per tant, eutanàsia seria la bona mort, etimològicament, però això fa referència sobretot a una mort digna, que d'alguna manera, ara ja està recollit en la llei, és un dret al qual es poden acollir malalts terminals, persones amb malalties molt greus, cròniques i amb dolors insuportables, impossibilitants, que d'alguna manera es poden acollir o poden rebre aquesta eutanàsia, que és, efectivament, causar la mort per part dels professionals de la salut per tal d'evitar un dolor o per tal d'evitar una vida de mala qualitat o una vida indigna.
D'alguna manera,
seria la justificació.
Teòricament, tots aspirem, per tant, a una eutanàsia, una bona mort.
Clar, és a dir, si
és l'aspiració màxima, tenir una bona vida per tenir també una bona mort.
Mira,
que no sigui en malaltia, que no sigui en patiment.
Com allò que es diu morir de vell, no? Mm. És a dir, que no hi hagi patiment pel mig. Una vida que sigui una bona vida, aquí molt bé el que has dit, Ricard, i que això al final tingui una bona mort, en el sentit d'acabar de manera, doncs, culminar finalment, però sense la violència del dolor i sense una malaltia molt dura i sense patir un sofriment insuportable. Aspirem a això. El tema és, però, que en bioètica hem d'entendre que els avenços en les biotecnologies i de la medicina, les tècniques mèdiques, en els últims anys, dècades, han avançat tant que, d'alguna manera, això ha posat nous problemes ètics sobre la taula. És a dir, l'esperança de vida augmenta molt i també es pot mantenir en vida un pacient amb unes condicions horribles, d'altra banda. Per tant, això genera un nou interrogant ètic, que és què hem de fer quan el pacient, de manera autònoma, perquè és competent i de manera informada, sol·licita, perquè ho ha de sol·licitar el pacient, això és molt important, hi ha d'haver una autonomia, aquesta acollir-se a l'eutanàsia.
I què... Qui hauria de permetre? És a dir, què és el que hauria de permetre aquesta eutanàsia? Entenc que és un alliberament, és una sortida, no?, a una vida que no està sent digna.
Clar, és un argument important, aquest. És a dir, finalment, si una vida és digna o no, que això sigui competència de la persona que l'està vivint. És a dir, una eutanàsia no és un homicidi, perquè un homicidi seria directament matar algú contra la seva voluntat, o independentment de la seva voluntat. En canvi, en el cas de l'eutanàsia estem parlant que algú no vol viure indignament i, per tant, s'acull a rebre l'eutanàsia. Per tant, aquesta és la distinció important que ens permet diferenciar l'homicidi de l'eutanàsia.
Això ens porta a preguntar-nos quin valor té la vida i si totes les vides tenen el mateix valor.
Malauradament, aquí hi ha un tema, efectivament. Quan parlem d'una vida de qualitat, què vol dir? Que hi ha vides que no en tenen, de qualitat. Això ens pot sonar molt malament, eh?
Sí, sí, clar.
Hi ha hagut
argument. Hi ha vides que estan a primera divisió i vides que estan a segona? Una vida val menys que una altra?
Rànquing de vides en funció de la seva qualitat? És a dir, això és un discurs que políticament és horrorós, eh? Ens ha de sonar totalitàriament. És a dir, què és això de discriminar vides?
Sí, i després també que les vides estaran, les nostres vides individuals, diguéssim, estan en relació a la vida dels altres, no? La vida més, més col·lectiva, més, més social. Per tant, també nosaltres hem de ser conscients de qui té la decisió sobre la nostra vida. I això va passar, per exemple, ara penso en el cas de la Covid, no? Vam veure situacions molt doloroses amb molts metges que deien nosaltres hem de fer cribatges. I t'ho explicaven des d'un dolor molt profund. És a dir, estem en un moment de saturació dels serveis públics, per tant, quan ens arriben pacients, si tenen un quadre clínic complicat, els deixem morir amb bona mort. Perquè no podem arribar a tot arreu. Sí. I això és una feina molt, molt dura. Un discurs molt, molt dur. Però forma part també de triar quines són les vides essencials per a una societat.
Tinc entès que tant a l'extrem es va estar a punt d'arribar, però sí que efectivament...
Algun metge a mi m'ho va explicar sí, públicament així, tal qual, eh?
No, el tema és que, clar, finalment fas una argumentació...
Molt de dolor, per cert.
Sí, clar, evidentment. Sí, sí.
Digues, digues.
No, no, que el tema és aquest, que comences a comptar. És a dir, mires si determinat curs d'acció pot fer que els recursos que són limitats es puguin dedicar a gent que sí que té garanties de recuperació. De manera que estem parlant de probabilitats, tu això no ho coneixes, per tant has de començar a calcular. I clar, quan treus la calculadora moral, és a dir, que decisions que són normatives i que tenen a veure amb l'ètica es puguin resoldre, anem a calcular... Això a vegades sona molt bèstia. També s'ha de dir que quan estem parlant de recursos escassos i d'intentar optimitzar-los per tal de no generar més patiment del compte a llarg termini, també ens veiem abocats, d'alguna manera, a haver de prendre decisions que són tràgiques. I en aquest cas, en el cas de la Covid, és un exemple molt clar. Jo no en diria eutanàsia, són dos casos completament diferents.
Parlàvem
del valor de la vida.
Sí, sí, de la vida i de la mort, no? De qui tria la mort. Perquè al final també jo crec que la decisió de morir tampoc és que siguem tan lliures de decidir quan morim, no?
Bueno, la gràcia si és que en té alguna, això de morir-se... Bueno, jo tinc un amic que sempre diu que imaginar-se una vida eterna li genera una angoixa encara més bèstia que el fet de morir, no? Però el tema és que tu no saps quan moriràs. És a dir, tu estàs jugant la partida, si volem fer una analogia així una mica metafòrica, no és un joc, la vida, i si fos un joc s'hauria de jugar molt seriosament, però el tema és que tu no saps quan vindrà aquest moment. Per tant, hi ha aquest punt de misteri, sempre. I per tant tu has de viure la teva vida sense saber exactament quan serà el moment. Justament això era així, encara que hi puguin haver-hi casos extrems, no? La pena de mort en els Estats Units, sempre pot haver-hi aquella trucada que ho ajornava. En canvi, quan estem parlant del tema de l'eutanàsia, no. És a dir, en el cas de la Noèlia, es va fixar un dia, ahir, i una hora, a les 6 de la tarda. Per tant, també, de cop i volta... podem programar aquesta mort. Això és esfereïdor, en algun sentit. Però en d'altres, també, per compassió, pots pensar una vida que no val la pena de ser viscuda, no? Aquests casos d'eutanàsia més paradigmàtics, d'alguna manera també és justificable que es pugui organitzar d'aquesta manera.
Bé, aquesta és una cosa que a mi em semblava duríssim, no? El metge que administra la substància que acaba amb la vida de l'altre, no? Que és una cosa que se'm fa molt, molt difícil d'imaginar, no? I parlava amb un doctor que ho fa i deia, clar, nosaltres no sentim o no ho veiem com tu, no? Ho veiem com una cosa alliberadora, no? Estem ajudant a una persona a alliberar-se d'un patiment, d'un dolor, d'una vida que no és digna, no? Llavors, crec que també és important posar l'accent en això, no? A qui fa un bé en aquella persona per sobre del bé que li pugui causar a ell mateix, no? I això és un sacrifici que jo crec que és bestial, perquè al final també et pesa quan vas a casa de dir, ostres, avui s'ha anat una persona perquè jo li he facilitat, però ho vaig a veure des d'un punt de vista més positiu que no tan negatiu.
Sí, és un canvi de plantejament, hi ha d'haver molt debat sobre el tema, però justament hi ha unes guies en el Comitè de Bioètica de Catalunya es van publicar, perquè els professionals de la salut, per jurament hipocràtic i per tradició, que dèiem abans en el dilema, sempre era primer no fer mal. Però, clar, en aquest cas és alliberador perquè s'estalvia un mal. Per tant, tu pots, de cop i volta, et pots trobar que hi ha professionals de la salut, metges, però no només metges, també, que col·laboren en aquest sistema per donar aquestes substàncies que, de fet, com dius tu, i està molt ben dit, poden ser alliberadores. I potser hem de començar a saber entendre que això es pot mirar també des d'aquest punt de vista. És a dir, adoptar aquest punt de vista i que potser els professionals de la salut doncs, ara han d'incorporar també aquest dret que tenen els pacients, perquè recordem que això és un dret que tenen els pacients per acollir-s'hi, però que això no és una obligació per tothom.
Un dret no és una obligació.
Exactament. No?
I aquí és on entra en xoc amb els familiars que, com en aquest cas que m'explicàvem, doncs s'hi oposen egoistament perquè consideren que prefereixen tenir-la en vida. I això és brutal perquè va en contra la llibertat d'aquesta persona.
Ja no diguem quan hi ha associacions de dits advocats, d'anomenats advocats pretesament cristians, que de cop i volta també ho aprofiten per fer campanyes que no tenen res a veure, potser, amb altra cosa, que no sigui la ideologia, i a vegades la ideologia ultra. Per tant, que d'un cas tan sensible com aquest, se'n fa un soroll a les xarxes socials per interessos merament ideològics, per interessos espuris, que no tenen a veure amb el cas.
Fa unes hores que la Noelia ha pogut accedir a l'eutanàsia i ha tingut, per tant, una bona mort, tal com desitjava des de feia uns quants anys. És el filòsof Oriol Ferrés que ens ha acompanyat per analitzar l'espira de l'actualitat. Oriol, gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i bona Setmana Santa.
Moltes gràcies, igualment.
Farem una pausa i, de seguida, amb nosaltres, Natza Ferrer. És autora d'un llibre que es diu L'última vegada que et dic adéu. Parla de la història del seu germà, que va ser addicte, en aquest cas, a l'heroïna. Ho expliquem després de les notícies de les 11.